De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que avui a la Fabricació Pròpia celebrem la jubilació d'un company d'ofici, un dels periodistes més emblemàtics de la història dels nostres mitjans, especialment del periodisme esportiu, amb una trajectòria que va començar a Ràdio Barcelona i que l'ha portat a narrar partits de futbol i de bàsquet, a ser un habitual a Mundo Deportivo, a treballar i a col·laborar a Catalunya Ràdio, a RAC1, però sobretot a presentar programes mítics de TV3, on hi ha treballat 37 anys. Programes tan mítics com Gol a Gol, Bàsquet Mania, l'Esport Club o l'Icònic.
Efectivament.
Arriba la nit per comentar la primícia, sí, i l'actualitat. L'Esport 3 i el Canut t'esperen.
Clar, abans de jubilar-se, però el tenim promocionant 50 anys del fitxatge, una docusèrie de TV3 i Amazon sobre la figura de Johan Cruyff. Lluís Canut, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estem?
Com estàs? Gairebé 50 anys de carrera, 37 treballant a TV3, Lluís. Al futbol sempre diuen això, no?, que costa, no?, aquesta retirada, no?, aquesta sortida, tot i que tu dius que et jubiles, però que no et retires.
Exacte, el terme és aquest, perquè jo penjar els hàbits seria molt difícil per la meva part. Tenia en compte que vinc de portar, doncs, durant tants anys una activitat molt intensa, i ara de sobte deixar-ho tot penjat seria perjudicial per la meva salut mental, no? I per tant, doncs, com que m'ho passo molt bé amb el que faig, doncs continuaré fent coses relacionades amb el món del periodisme esportiu.
Clar, és que això deu ser complicat, és el que tu dius, portes tota la vida, no?, treballant, i amb aquesta intensitat, Lluís, que ara de la nit al dia deixar-ho tot es fa com estrany, no?
Home, això seria el menys recomanable per mi, no?, perquè és que no m'imagino el lluio que em podria agafar, no?, de no estar allò en la salsa, en el rovell de l'ou, no?, i per tant, doncs, continuarem les meves col·laboracions i també, doncs, en el que és l'elaboració o l'inspiració de nous programes documentals i tal, que tinguin cartera, i doncs això és el que mantindrà entretingut durant els pròxims anys.
Clar, a més de TV3, ara ho dèiem, has treballat en premsa escrita, al Mundo Deportivo, has estat...
Jo soc un periodista multidisciplinar, que ara es diu tant, no?, que s'ha de ser polivalent, que aquí...
Has de
valer per tot i reinventar-te per tot, no?, perquè al llarg de la meva trajectòria m'he reinventat moltes vegades en diversos registres, tant sigui com narrador de partits de futbol, de bàsquet, fent programes monogràfics d'un esport com és el cas del Bàsquet Mania, presentant de les notícies de cap de setmana, i fent programes setmanals, doncs, com eren el Vaca Sagrades o el Quan s'apaguen els llums, i després el mític, doncs, efectivament, no?, de les nits durant 5 anys.
Lluís, en quin has gaudit més? O sigui, en quin registre, no?, i a quin mitjà? Perquè, clar, és el que dèiem ara, tu ho has fet tot, gairebé tot, no?, però en quin t'has sentit com... No sé com dir-ho, com a casa, perquè com a casa ho has estat sempre.
Amb els que m'he sentit més còmode han estat, doncs, tant la televisió com la ràdio, no?, encara que són dues disciplines diferents, però aquest contacte amb el públic, aquest escalfor que sents del públic quan tu t'adreces a una càmera i saps que darrere d'aquella llumeta vermella hi ha milers de persones que t'estan mirant, o aquella escalfor d'un programa de ràdio que trasllada cap a tota una sèrie d'oients anònims que no saps exactament qui t'està escoltant, però que percebeix perfectament què és el que tu expliques i les històries que tu dius, doncs són el que més m'han omplert, no? Però també cada vegada he gaudit més amb el tema d'escriure a premsa escrita, no? I sobretot a partir de fer articles d'opinió, no? Sobretot quan et ve una idea, et ve el flash, dic que ja tinc la idea per fer la contraportada del Mundo Deportivo, ja tinc la idea per fer la columna de La Vanguardia, i això és... I quan la vas desenvolupant sobre el teclat, la veritat és que és certament molt gratificant.
I algun moment que desconnectes? O sigui, no. Que dius...
Quan dormo.
Clar, perquè ara és el que tu dius, jo t'imagino que et ve una idea, no? I és 24-7, no, Lluís?
Bueno, perquè sempre he dit que el periodista és un no té horari, el periodista és el periodista de les 24 hores del dia, no? Sempre estàs pendent de la notícia que pugui sortir o de la idea que et ve al cap... d'una entrevista com la faràs o com abordaràs un personatge o quina notícia pots atacar aquell dia, doncs és un estat continuat d'estar allò amb guàrdia absoluta, no?
Clar, fa uns dies, Lluís, fa parell de setmanes, diria, una entrevista amb l'Albero, no? Vas dir que tenies Parkinson, una malaltia que se't va diagnosticar, si no m'equivoco, fa 6 o 7 anys, no, Lluís?
Sí, uns 7 anys, sí.
Com et trobes? Com estàs?
Jo bé, em trobo bé, perquè no m'impedeix poder fer vida quotidiana normal i no m'ha impedit fer el meu treball fins ara, no? I, per tant, doncs, si home, et presenta alguna dificultat allò, per exemple, la tremolor de la mà,
sí.
O que tens menys agilitat a l'hora de moure't o de vestir-te, però per lo general em trobo bé. I...
Home, pots continuar jugant a golf? No et vaig sentir en una entrevista.
Bueno, mal jugant a golf, però per detriment del meu company de fatiga, Ronald Koeman, que sempre se'm queixa de que cada dia jugo pitjor, i em diu, una cosa és que juguemos 2-2, otra és que juegue 3-1. Però vaja, m'ho passo molt bé perquè, a més, el golf s'ha convertit en una mena de teràpia per combatre el Parkinson. Mm. Hi ha una associació de golf i Parkinson i un treball que s'està fent a través del Departament de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau,
sí.
On es busca o intenta comprovar-se, doncs, els aspectes positius que té per la malaltia, doncs, la pràctica del golf, no?
Escolta'm una pregunta. En el moment que, amb aquesta entrevista amb l'Albero, a l'Ara, a Lluís, en el moment que tu ho fas públic, per tu això va ser alliberador? Com ho vas viure?
No, saps què passa? Que jo, de fet, venia de que feia uns 15 dies havíem tingut un sopar de comiat amb el Departament d'Esports, i jo allà, doncs, vaig voler agrair el tracte que havia tingut de discreció per part dels companys durant tots aquests anys, de no venir-me a preguntar ni a tafanejar ni a posar-te allò incòmode,
sí.
Davant de dir com et trobes, com estàs, sinó que es donava una cosa com per sentada. No sóc l'únic cas dins de la redacció d'esports de TV3, i per tant, doncs, en aquest sentit jo vaig voler agrair aquest respecte, aquesta, diguem-ne, complicitat dels companys amb el procés de la meva malaltia sense estar fent escarafalls de la mateixa, no?
Clar, alguna entrevista...
I aleshores, clar, quan l'Albert em va preguntar, aleshores jo vaig considerar que no tenia per què amagar-me de res. És el meu mòbil que sona perquè s'està carregant.
S'està carregant. Espera't, el tens a mà o no? Sí, no? El tens aquí al costat, Lluís.
El tinc aquí al costat,
que aviam... Que us ho diem, és que Lluís Canut, o sigui, no s'atures, 24-7, no, Lluís, en aquesta tarda de dijous, ja està, ja l'has pogut...
De moment li he aturat la trucada, el que passa que no l'he pogut posar en modo avion, però per tant, hi va haver una vegada en un programa en directe a la tele que em va sonar el mòbil. Em vaig oblidar de desconnectar-lo i em va sonar el mòbil. I resulta que eren els meus nebots que m'estaven trucant, no sé per què. I a continuació, quan van veure que jo estava en directe a la tele, van continuar trucant...
Encara més.
Encara més per fer-me la brometa de que...
Quins bandarres, no? Clar, bueno, aquestes coses passen, no? Vull dir que...
Bueno, són els gajes del directe, no?
Els gajes del directe, clar, és que deu haver passat de tot.
Saps què va passar? Hi ha una anècdota molt bona. Jo que he treballat a Ràdio Barcelona, caram.
Mira, deuen ser els nebots una altra vegada.
No, és el meu cunyat, o sigui que...
És el teu cunyat.
És el meu cunyat.
Bueno, vols agafar-li? Vols que...
No. Ara ja suposo que pararà.
Sí, no, tranquil, si no s'escolta.
No, doncs escolta'm, jo que vaig treballar a Ràdio Barcelona en el mític estudi Toreschi, que on es feien representacions en directe,
sí,
d'obres teatrals o sobretot per Setmana Santa de la Passió de Crist,
sí.
Amb el quadre d'actores de Ràdio Barcelona,
sí.
Doncs va sonar de sobte en plena representació de la Passió de Crist al telèfon de dintre de l'estudi, com està passant ara aquí. I aleshores un dels actors va agafar el telèfon, el va despenjar i va dir «Residència de Poncio Pilatos, digue-me».
Pues mira, no sé si tu pots provar-ho ara, si vols, Lluís, però... clar, són aquestes coses que et passen. Mira, és el cunyat?
Serra!
Vinga. És el teu cunyat.
Escolta'm, estàs sortint en directe per Ràdio Estel, que estem fent una entrevista, Miquel.
Miquel!
Ah, vale.
Espera, que et vol saludar la Mercè.
Espera, a veure... Miquel, Miquel, que estem en directe amb una entrevista que li estem fent al Lluís.
Vale, vale, vale.
Vols, és que és urgent. Vols alguna cosa urgent o...?
No. Decidiràvem junts perquè està plovent.
Ah, diu que si dineu junts.
No, no, em quedo a Barcelona avui a dinar.
Vale, de acuerdo.
Perquè si anàvem a dinar junts, qui cuinava, tu o jo?
Jo.
Tu?
Bueno, escolta, doncs, Miquel, què li volies cuinar? Perfecte.
Picant,
eh?
Com més picant, millor.
Com més picant, millor. Molt bé, Miquel. Doncs, mira, res, 10 minuts i et tornaré a trucar.
Vale, d'acord.
Vale, Miquel. Vinga, molt bé, ben fet.
Adéu, adéu Miquel, que vagi molt bé.
Diu que se'n va dutxar, el Miquel.
Sí, no, el Miquel també ja està jubilat fa temps i... No és de llevar-se d'hora.
Escolta'm...
És d'anar a dormir tard i llevar-se tard.
Clar, bueno, és que ara també t'haurà canviat una mica, no, Lluís, ja? Perquè tu ja, ara ja estàs jubilat.
Jo estic jubilat sobretot d'obligacions, no?
Sí.
O sigui, jo, el meu nou estat, el que dic és que vull ser amo del meu propi temps, no?
Bona.
I aleshores, doncs, procuro treure-me de sobre el màxim d'obligacions, però allò fixes.
Sí.
Que hagi de venir a fer una entrevista, jo encantat de la vida i tal, mentre no se m'acumulin moltes de manera continuada, no? Però el que no vull és estar allò obligat, que si he de ser els dilluns a les 10 a tal lloc, que si el dimarts de no sé què, el dimecres... Procuro concentrar-me tot entre dilluns i dimarts i aleshores donar-me ja festa la resta de la setmana.
La resta de la setmana, això està molt bé. Bueno, de fet, és el que dèiem, que fa pinta que no et sabrà retirar del tot. Estàs promocionant aquests 50 anys del fitxatge.
Del fitxatge de Cruyff.
Home, docu-sèrie TV3 i Amazon.
Sí, sí, l'estrenarem...
El dimarts que ve, eh?
El dimarts s'emetrà per antena, però el dijous, aquest dijous, dem la premiere, una estrena, diguem-ne, en privat, al Cine Bosque de Barcelona.
Sí.
I on es podrà veure aquesta docu-sèrie de dos capítols, que és una idea original meva, sobretot inspirat no en la figura en si de Cruyff, sinó en el que va representar l'arribada de Cruyff a Barcelona. No? Pensa que estem parlant de fa 50 anys, aquest país encara estava sota una dictadura militar franquista, i va venir a parar aquí doncs, un home que era un autèntic star del futbol, jo sempre dic que era el Mick Jagger del futbol en aquell moment, el Johan Cruyff, i ell provenia d'un país amb uns avenços democràtics i socials doncs, molt, 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 molt més avançats que el que vivíem aquí, que era un país gris, no? I que una figura com Cruyff decidís venir a Espanya sota aquesta dictadura franquista, encara que ell mai parlava de dictadura, sinó de falta de libertades, referint-se a la situació en la que es vivia en Espanya.
El context històric, sí.
Doncs a mi em va cridar molt l'atenció perquè, a més, la seva arribada va ser allò, com es diu, una bocanada d'aire fresc,
no?
De fresc i d'aire renovador, amb aquella estètica que duia, doncs, amb aquells pantalons acampanats, aquelles camises de coll grandíssims, aquelles coloraines, aquelles cadenes que penjaven del seu coll, que portava tres cadenes d'or per cadascun dels tres fills que tenia, que jo, clar, els que són de la meva generació, intentava imitar-ho. I jo em vaig comprar tres cadenes, no? Com que no podia comprar-les d'or, les vaig comprar de plata, no?
Per imitar Johan Cruyff.
Per imitar i intentar ser com Johan Cruyff i el que representava Johan Cruyff. I després també el fet que també em va cridar molt l'atenció de desbrinar el perquè d'aquest fitxatge, perquè a més té una intrahistòria bastant potent, va ser perquè el Cruyff va apostar per venir al Barça. En aquell moment el Barça era un club perdedor i que portava 14 anys sense guanyar una miserable lliga, no? I com tenint la possibilitat, perquè el Madrid tenia una opció de dret de compra fixada amb l'Ajax, amb el seu club, de procedència, com tenint aquesta opció d'anar a jugar al Real Madrid, i que ell es confessava admirador en el seu moment de joventut d'Alfredo Di Stéfano, per què va triar el Barça, aquesta opció perdedora, en comptes d'anar a jugar doncs, com hagués tocat en aquell moment al Real Madrid, no? I aquestes són dues de les claus que intentem desvetllar...
Amb aquesta docu-sèrie.
En aquesta docu-sèrie, sí.
Deixa'm preguntar-te, Lluís, perquè ara tu deies, no? O sigui, Cruyff... Núñez, cruifistes, nuñistes... Fins a quin punt les etiquetes han passat factura al Barça com a club?
Massa, i continuen passant encara massa. Aquesta divisió continua, que si tu ets nuñista, que si tu ets cruifista, que si tal, que si antigament, que si els suaristes, que si els cubalistes, que si els herreristes, que si ara els laportistes, els rossellistes... Sempre hi ha com una mena de fracció de divisió molt clàssica de la societat catalana, no? Perquè només cal veure com ha acabat tot el tema aquest del procés amb els partits independentistes enfrontats els uns als altres i no buscant la finalitat que tots preteníem o que tots pretenien de buscar aquesta independència de Catalunya, que després de la veritat va ser un vist i no vist, no? Uh-huh. I bé, el Santiago Bernabéu, que podia ser moltes coses, la majoria d'elles no molt recomanables, va dir una veritat una vegada, que va dir: "Esto de los catalanes son la hostia". Dice, porque si fueran todos juntos serían imparables, pero como siempre están reñidos entre ellos... I no anava molt equivocat, no anava molt equivocat, perquè tenim aquí un potencial enorme, però sempre aquest etern caïnisme doncs fa que no puguem aprofitar tot aquest potencial.
Clar, Lluís, que no, tu has viscut un dels moments, i és que, de bo, es fa molt, molt difícil de no recordar-lo.
El del Núñez.
Posa'l, ja veuràs.
Passi el que passi, no em presentaré a la reacció.
No hi hauria cap cosa que el fes canviar?
L'únic que m'interessava era parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
Vostè, senyor Núñez, és molt emotiu per vostè, perquè està, suposo que, recordant moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant?
Sí.
Quina bogueta, eh? Quina bogueta.
Quina bogueta, però com vas aguantar, Lluís?
Bueno, jo crec que vaig aguantar bastant bé, no?
Home.
Perquè, i sobretot, doncs, en aquell moment, quan li vaig preguntar si volia continuar parlant, perquè a mi no m'agrada fer aquest periodisme de furgar sobre la debilitat de l'interlocutor, no? A vegades aquestes entrevistadores o entrevistadors que es dediquen allà a furgar i si ploren encara apreten més i més llàgrima.
Murxar.
I la veritat, em sento incòmode i veig que si la persona que tinc davant està patint, per què allargar aquell patiment, no? I aleshores, doncs, quan vaig veure que estava en plena llagrimada, doncs li vaig dir si volia continuar parlant, pensant, escolta, anem cap un tall de publicitat, que fa entre la maquilladora, que li posi 4 polvitos més i tal, i la arreglem perquè estigui en condicions de continuar la conversa. Però allò, allargar la conversa, si l'interlocutor no està en condicions de fer-ho, doncs era el que menys volia en aquell moment, no?
Clar, però aquell moment, si no... A veure, tu sabràs millor que ningú, Lluís. A 1992, crec que eren dies abans de la final.
Mira,
de Wembley.
Era, això era,
no?
Un diumenge, i Wembley jugava dimecres. De fet, alguna vegada ho he explicat, Núñez no havia de ser el convidat aquell dia al gol. El convidat havia de ser Cruyff, precisament, doncs l'entrenador, que és el que tocava. I ja teníem lligada l'entrevista, i uns dies abans el Joan Pazzi em truca i em diu: "Escolta'm, oblida't del tema del Johan, perquè l'equip avança el seu viatge cap a Londres. Normalment, quan es jugava a Copa Europa, viatjaven el dilluns i es jugava el dimecres. Doncs va voler avançar-ho a viatjar el diumenge per aïllar l'equip de l'ambient de Barcelona i de la pressió que hi podria haver, i van decidir marxar diumenge, amb la qual cosa ens va quedar penjat el tema del convidat del gol a gol d'aquell cap de setmana. I aleshores va ser quan vam presentar l'opció de que vingués el Núñez, que a més venia directament de la comunió de la filla del Ricard Maixencs.
Ostres!
I just abans d'entrar al plató ens va avisar, ens va advertir, perquè estaven amb mi el Tacho Benet, que era el cap d'esports, i el Jaume Roures, que era el director de producció del departament d'esports, ens va dir el Núñez: "Avui us donaré una bomba. Avui donaré una bomba". I bueno, dic, quina bomba, president? Diu: no, ja veuràs, avui us donaré una bomba. I bueno, vam entrar al plató, doncs sabent que sobre l'aire flotava de la possibilitat de que el Núñez donés una bomba. I de fet, les 3, 4, 5, 6 preguntes preceptives de cara a la final, que com es presentava, que se'n va patatim, patatant, li vaig dir que, escolti'm, dic, vostè, en el cas de que no es guanyi o d'això, té previst convocar eleccions? Diu: "Sí, convocaré eleccions i no m'hi presentaré". Perquè, clar, la bomba era no que convoqués eleccions, sinó que no tingués decidit presentar-se. I, bueno, doncs amb aquestes, doncs, va ser la bomba que va esclatar en aquell moment, no? Que ell sempre va dir que ho havia fet per descarregar de pressió a l'equip. Però, vaja, jo aquest argument no me'l vaig creure
mai.
No te'l
vas creure.
No, perquè, a més, l'equip en què la podia afectar que el president anunciés que no continuaria, sinó jo crec que el Núñez va fer en aquell moment allò que es diu ara un Xavi o un... Com es diu el president del govern, cara?
Ah, un Pedro Sánchez.
Un Pedro Sánchez, anava a dir Pedro Cortés.
No, com un Pedro Sánchez, exacte.
Va fer un Xavi, però l'inventor d'aquesta estratègia va ser Núñez. Perquè, clar, davant de la possibilitat de repetir un fracàs com havia estat la final de Sevilla de 6 anys enrere, que allò va ser l'hecatombe, doncs ell podia tenir la justificació de dir, escolta, jo ja he dit que me n'anava i, per tant, si es perd, jo ja no estic en el barco i si es guanya ja faré que, sisplau, demano que em demanin que em quedi. Sí. I això és el que va fer Núñez.
Deixa'm preguntar-te també, perquè, Lluís, no sé si tu ets conscient que ets una de les persones periodistes més carismàtics de Catalunya. Clar, és que tothom també s'atreveix una mica a imitar-te, Lluís.
Sí, no, al final s'ha convertit en un gag recorrent les meves imitacions.
Però escolta, sí. Clar, José María García, Jordi Rovirosa, que també periodistes esportius s'han imitat, no? Tu creus que quan passa això vol dir que has marcat
una
època?
Buenas noches, saludos cordiales y bienvenidos una noche más a la sintonía de Antena 3. Escandaloso.
Però tu també ho fas. Però, clar, la imitació...
Jo soc molt imitador,
Tu ets molt imitador?
Jo de petit em posaven els dinars aquests de les festes de Nadal a casa damunt d'una cadira i em feien imitar el Franco.
Ai.
Español es todo. En estos momentos de zozobra nacional, más que nunca necesaria la unidad de la familia como esencia del Estado.
Clar, és que... Però, i llavors, quan tu et sents imitat, Lluís, pel Pep Plaza, que ara dèiem al Polònia Mal, efectivament, no?, Com ho portes tu, això? T'ha agradat, no?
Jo recordo, sí, a més, el Pep, que és un bon amic, sempre ho ha fet des del carinyo i l'afecte i el respecte, no? O sigui, jo entenc que facin una caricatura, però que no intentin humiliar el que és el personatge, no? I crec que en aquest sentit el Pep sempre ho ha fet molt bé i ha estat molt, molt respectuós amb mi i estic molt content d'aquestes imitacions que m'ha fet. Però recordo que fa molts anys el Jordi Lepe un dia me'l vaig trobar i em diu, escolta'm, nano... Diu, no acabo de trobar el to a la teva veu i tal. Dic, i després, passat els anys, vas pensar, sort que no vas trobar el to de la veu, perquè els que han vingut a continuació ha estat un autèntic bombardeig. I un dels primers que em va començar a imitar va ser l'Andreu Buenafuente.
Ah, sí?
Sí, que en un programa que feia per TV3 m'imitava. Sí. I com que jo parlo molt ràpid i no paro de parlar normalment, deia l'Andreu... Caram, tu sí que has cansat, aquest personatge.
Ostres, clar, si t'havia d'imitar 100%, no, Lluís? Escolta, ara ja anem acabant. Estem amb Lluís Cant, que estem repassant la seva trajectòria, que, per cert, a la docusèrie després es podrà veure...
Sí, la docusèrie, o sigui, l'estrenem per antenes, la primera...
El dimarts 21 de maig.
El dimarts 21, en una nit temàtica a TV3, on es veuran els dos capítols de la docusèrie, i després farem una taula rodona final... per avaluar el que és el llegat de Cruyff en el Barça, no? I que ens ha confirmat la seva presència, doncs el Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona, que jo sempre he dit que és un dels principals apòstols de Cruyff a la Terra. No?
Clar.
I entre altres convidats hi haurà, doncs, el Joan Laporta.
Bueno, doncs això està bé.
Sí, i tant.
Ha costat o no?
No, la veritat, mira que jo no és que sigui allò molt laportista, sí. Bé, tot el contrari, però vaig considerar que era de justícia que si alguna persona... representa la figura dels valors de Cruyff aquí en el Barça i ha estat defensor i, a més, doncs, se s'ha deixat assessorar per Cruyff, és Joan Laporta, no? I creia que era molt idònia la seva presència. I quan, a més, li vaig comentar als seus assessors que seria la meva última entrevista a TV3, doncs van acceptar la proposta.
Bueno, doncs això està molt bé, no ens ho perdem, sens dubte. Ara ja, per
perquè
acabar...
Perquè últimament també s'ha tornat una miqueta plorant en la porta, eh?
Sí, és veritat.
Ja diuen que n'uneix una mica.
És veritat, una mica sí, eh? Bueno, ell ja ho ha tingut, no?
Bueno, perquè és un tio on, les coses com sigui molt emocional, en la porta és tot sentiment, tot empenta, tot pit i collons, i el porta, doncs, a tenir aquest grau de sensibilitat que a vegades el fa que els sentiments...
Florin més ràpid,
florin, no? Més ràpidament. Sí.
Et volia dir això, de tota la carrera, Lluís, periodística, quin és el personatge que més que has entrevistat, que més t'hagi impressionat, no? Que t'hagi...
Jo diria que, més que dir el personatge que més m'ha impressionat, quin és el personatge que hagués volgut entrevistar i no vaig entrevistar.
Bona.
I que és Muhammad Ali. Que precisament també patia la malaltia del Parkinson.
Sí.
I que m'hagués agradat moltíssim entrevistar-lo. No per lo gran esportista que va ser, com un gran boxejador. A mi m'agrada molt la boxa i l'Ali és el sumum dels sumums. Sinó perquè va ser un personatge molt implicat amb els problemes socials de la seva època, en la lluita contra la segregació racial, i va tenir la valentia de renunciar, d'enfrontar-se a l'estatus nord-americà, renunciant a anar a la guerra del Vietnam. I a mi aquesta figura que extrapola el que és únicament l'aspecte esportiu per implicar-se en l'aspecte social, doncs és el que més encaptiva la figura del gran Muhammad Ali, que seria l'únic que li donaria un petó a la mà. Muhammad, the black superman who calls to the other guy on
De fet, portes aquí a la... Mira el mòbil, no? Que portes a la carcassa, portes a Mohamed Ali.
Sí,
no?
Sí, 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 el... m'ho va regalar la meva dona, això farà un parell d'anys, sí. per Nadal, i jo porto molt d'orgull aquesta carcassa amb la signatura de Mohamed Ali.
És la seva signatura, està molt bé. Escolta, Lluís, ho hem de deixar aquí, però...
Un autèntic plaer, i a més a més...
Ha estat un plaer.
Home, i tant, amb la trucada sorpresa del meu cunyat.
Home, el Miquel, tu. El Miquel. Escolta, a veure, la setmana vinent, si no, anem a...
A provar els macarrons d'en Xulissa.
Home, picants, a més,
picants,
eh?
Picants. Tu t'agrada el picant?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs, escolta...
Doncs ja quedaré amb el Miquel.
Estàs convidada i el Miquel, vaja...
Molt bé.
Disposat a cuinar per nosaltres.
Lluís Canut, gràcies. Gràcies per haver estat un referent.
A vosaltres.
De debò, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí al Fabricació Pròpia. He says I'm the greatest the world's ever seen.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
De dos quarts de cinc ja de la tarda, després d'aquesta conversa amb Lluís Canut, està aquí ja amb nosaltres el Jaume Borja. Jaume, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Molt bona tarda. Pichichi, vols que et digui així, ara, a partir d'ara, o després de la intervenció que vas tenir ahir amb el País Petit d'en Cesc, Marginet?
Ai, no sabia el títol de la secció, m'encanta. País Petit.
País Petit, va anar cap a Roquetes i hi havia trucada sorpresa el Pichichi de Jesús.
Escolta, tu si vols dir-me Pichichi, que tu em pots dir com vulgues. L'únic que realment no m'hi sento molt representat, ho vaig dir molt de broma, perquè sóc com l'antònim de Pichichi. Mira, hi ha gent que ens saluda des de la finestra.
Hola.
Què tal?
Mira, et diu que ok, eh?
Nice to meet you. Jo crec que és anglès.
No? T'has respost. No sé què t'haurà de respost, però... Sí, s'ha fet un cop, no?
No.
Aquest home, pobre. Bueno. És que, clar, Jaume, tu, o sigui, impressiones tant que et volen veure de prop. Mira, quita. Adéu. Mira, mira, mira. Ui, 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 Déu, Déu, Déu.
És de la manera que saludes anglès, perquè semblava la reina Isabel II.
Mira,
és o no?
Sí, i parlant d'anglesos, avui parlarem, no?, del rei.
Yes.
Ens ho deixem pel final.
Si tu vols, sí, perfecte, sí. Perquè el tema és bastant heavy, sí que
sí,
per al final.
Sí, ha portat bastant, no?, s'ha viralitzat bastant, no?, aquesta nova imatge. El primer retrat com a rei, si no m'equivoco, o...?
Sí, el primer retrat oficial.
Oficial.
Sí, sí, sí.
Val.
Perquè entenc que pot ser a nivell... Bueno... en situacions més familiars...
Sí que n'ha hagut.
No podem descartar que algú, sí. Jo que sé, un amic, sense que ho sabem, li hagués fet una caricatura, una pintura, sí. Però diguem que com a retrat encarregat com a rei, el que tu deies com a rei, i oficial, este és el primer, que va començar, faig un petit spoiler, se va començar a pintar l'any 2020, en plena pandèmia. Que entenc també que, fruit del moment en què es va començar l'obra d'art, també... entenem part del resultat, no? Perquè el resultat és com molt potent, molt contundent, i jo quan vaig llegir, no, és que es va començar a pintar el 2020, dic, ah, me quadren més coses.
Clar,
després
clar.
Ho explicarem.
Ostres, sí, que ens ho has d'explicar, això, eh? Perquè potser hi ha gent que no ho entengui. I mira, què bé, perquè així farem com el link amb en Jordi Sardà, que ell aquest tema l'apassiona, saps? I com a i bon historiador, doncs, té totes les dades al cap i jo crec que ens ajudarà de quadrar. Saps això que tu dius des del 2020? I el Jordi segur que ens ho acabarà de rematar. Què
perfecte, sí, eh? Sí, segur que el té més dades. I Laura Coro ha linkat Coro perfectament les dues seccions i llavors...
Bona tarda, com estem? Que bé.
Contents de que estiguis aquí.
Ai, que bé. Jo m'estreno aquesta secció, m'encanta.
Com que t'estrenes?
Sí, encara no hi havia sigut, no.
Ah, no ho sabia, això.
Jo frisava per aquest moment. I oita, aquí estic.
Jo la feia ja a la Coro.
És que, sí, clar, la tenim tan present, però sí que és veritat que ara que la veig així cara a cara...
Com la descriuries, enfront, a la Coro? Perquè...
Ai, aviam.
Cara de bona persona.
Molt bé.
Ai.
Deixa d'entrar.
Si has compartit, doncs.
I crec que la gent que no li veu la cara però li escolta la veu,
també
des de casa
idea,
també es percep,
sí,
la bona energia.
És veritat. Parlant de bona energia, tenim a la Harry que està acabant de dinar, pobreta, que la tenim a dalt, a veure si acaba de dinar i mig dinar, perquè ella et meditarà. Diu, jo dino abans del programa i després acabo de rematar durant el programa.
Ah, com jornada partida,
sí,
però alimentació.
Dinar, tal qual, sí, fa jo.
Bueno, potser per a la digestió, no? En dos tongades.
Sí, està berenant, sí, ara, pobra.
Està berenant dinant, no?
Sí, exacte. Bueno,
doncs quan vagi a Harket t'esperem aquí. Què treballem o no? Què fem? Cap a on
anem?
Cap a on ens portes?
Sisplau.
Va.
Doncs mira, començarem amb un tema que jo crec que no ens ho esperàvem. Vam explicar un tema fa unes setmanes i la cosa ha començat a coejar, porta cua, sí, i ara us descobreixo per què.
No, a mí que no me homenajen. Yo tengo mis derechos de imagen también. Es más, mi gente que me lleva todas mis cosas les han llamado porque, a ver... A mí me parece muy bien que la gente trabaje, pero, hombre, no es normal lo que han hecho. Y encima sin pedir permiso, es que han hecho hasta entrevistas de radio. Es que la gente se cree que es mío. No es mío.
Calla.
Pero yo creo que antes, pregúntame, dicen que los recortes lo han cogido de la revista. No es verdad. Es que la carta soy yo en la revista Hola y pone en milanesa.
¿Cómo?
¿Vale?
Pero venden tus patatas.
Es que no lo sé. Yo solo sé que tengo el TikTok lleno de vídeos que hay gente dándome la enhorabuena por la milanesa. A ver, que yo la milanesa la hago en mi casa. Ese restaurante no es mío, que quede muy claro, por favor.
Sí. Ells. A ritme de Flashdance, perquè és la cançó preferida de Belén Esteban,
ah, no,
eh?
Ah, no sabia això.
Sí.
Que segur que la deu haver interpretat alguna vegada, no? A Sálvame.
Ballant-la sí, moltes vegades.
Què ha passat? Jo estic fora de context totalment, eh? O sigui, explica'ns-ho. Tu, Lau, estàs al dia o no?
Més o menys. Bueno. Aviam, però que ens ho expliqui millor.
Doncs mira, ella deia, quan deia... Hem escoltat unes declaracions de Belén Esteban que s'han produït aquesta setmana i ella deia es que han hecho programas de ràdio i todo. Referia a fabricació pròpia de Radio Estel. O sigui, poca broma. Perquè aquí fa unes setmanes... recordem que no només ho vam explicar, sinó que vam anar in situ al nou restaurant de Bertos Milanesa, que es va obrir a la zona de la Meridiana.
Correcte, al museu, no?
Era... Exacte. I que és una cadena, com tu bé dius, de restaurants que homenatgen a diferents personatges famosos. Llavors, és un restaurant-museu, per exemple, n'hi ha de Maradona, Joan Laporta, bla, 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 i de Belén Esteban, que és l'últim que han obert. Llavors, ella... li han preguntat ja directament, o sigui, ella va començar a rebre una llau d'etiquetes, entre elles de fabricació pròpia, de lo restaurant de Belén Esteban.
Clar.
I ella ara fa aquestes declaracions dient jo no tinc res a veure, primera notícia, ja estic flipant perquè jo tinc uns drets d'imatge, tal. O sigui, que Belén Esteban ja s'ha posat, ha agafat l'atxa de guerra per anar en contra de Bertos Milanesa.
Home, això és molt fort, però escolta, però Bertos Milanesa vols dir que no... Home, una trucadeta a la Belén de dir farem un restaurant museu dedicat a tu. Hagués estat bé, no, o què?
Clar, potser sí que hagués sigut... O sigui, hagués sigut un gest elegant.
Home, sí, no?
Però legalment jo crec que ho poden
ho
fer
poden
perfectament.
No...
M'enteneu què vull dir?
Sí. No ho sé. Jo és que legalment jo tinc els meus dubtes, eh?
Clar, sí que és veritat que s'amaga darrere d'aquesta intenció d'homenatjar-la, no? Que ella rebutja totalment des del principi. Llavors, potser està fet... O sigui, més enllà de fer diners, doncs aquest acte de va, anem a reconèixer, eh? Però
no ho
però
sé,
ella
jo,
no li interessa.
Per drets d'imatge no sé si ella sí que hi ha de dir alguna cosa, eh? Que és el que ella defensa, diria.
A veure, aquí jo, si fos una de les dues parts implicades...
Sí.
Agafaria un bon advocat o advocada, perquè realment se m'escapen moltes coses. Jo crec que sí, Belén Esteban vol iniciar una guerra... té certes possibilitats,
home,
segur.
De guanyar-la, eh?
Perquè, clar, tu entres allà i tots són, bueno, la seva cara.
Clar.
360 graus envoltat de les seues cares.
Imagina't, Jaume Borja, que et passa a tu.
Va, jo donaria les gràcies. Jo m'és igual. Jo diria, gràcies per fer-me un museu. També t'he de dir una cosa, que li diu la periodista, crec que sí que ho hem escoltat, que sí. Li diu, però escúchame, Belén, que venden tus patates, sabores de l'Esteban. És veritat. O sigui, el restaurant podria lucrar-se perfectament. Directament de Belén i només venen els seus productes, les famoses milaneses, sí, salivé i jo i tot de la milanesa.
Sí, què passa? Ja t'he vist.
És que m'imagino... Estaven boníssimes, ja us ho vaig explicar, que
sí,
vaig catar.
Bones, sí.
Però tu allà vas i hi ha un estant de sabores de l'Esteban de les pataques fregides. Vull dir que això, al final, és una diferència que tenen perquè qui ingressa directament, o sigui, en este cas, de les pataques, és ella.
És la Belén.
Perquè ja. És la seva marca.
Bueno, s'ha allà una mica en el límit, no?
Jo crec que quan... O sigui...
Si es volen fer les coses bé...
Clar, si es volen fer les coses... Mira, el que està fent Bertos Milanesa a les seves xarxes socials...
Què està fent ara?
Aquestes declaracions, per exemple, ja estan penjades al seu compte i diu, mira, Belén, com habla de nosotras. O sigui, que estan traient molt de rèdit això, perquè, clar, ara s'està parlant més que mai d'este restaurant.
Home, i la gent voldrà anar més que mai al restaurant museu. Clar, és veritat.
Jo crec que la millor opció per obrir aquest tipus de negoci és quan el personatge famós ha mort.
Ja.
Perquè llavors sí que és un homenatge, i des de la tumba, pues, difícilment anireu a judici, no?
Mm-hmm. És complicat, eh? Vull dir, això, clar, els advocats experts en dret de propietat intel·lectual i drets d'imatge, sí que, mira, això seria una bona trucada, per saber
com es combina.
És un bon tema,
realment. M'encanta perquè Mercè Raga, això, ho ha dissimulat molt bé des del setembre, però hi ha hagut... petites escletxes de llum en què jo he certificat que ets una gran belenista. Tu ets superdefensora de Belén, Esteban.
Però per què ho dius,
això? Mira, recordo, un dia, Laura, tu encara no havies nascut a Fabricació Pròpia, i recordo que...
I potser no havia nascut perquè la Laura és molt jove, eh?
No, ja. Bueno, no, però no havia nascut en el si del programa.
No,
i recordo que eren ja com les 4 de la tarda i estàvem a punt de fer el programa i rebo un WhatsApp de direcció, o sigui, Mercè Raga.
Sí?
Jaume, com pot ser que no parlem de l'aniversari de Belén Esteban? Avui fa 50... 50 eren?
No me'n recordo.
Només?
No, potser eren més. Però em va impressionar...
No, 50 en té, no, jo crec. No ho sé.
No me'n recordo. Ara,
no me'n recordo.
Era el seu aniversari i a mi em va impactar el WhatsApp de Mercè Raga. D'una banda, molt professional, perquè sí que si fem una secció de cor, ella és com una de les muses...
Home.
De la premsa rosa.
Sí, home. Això és
però
així.
Però va ser com...
La princesa del pueblo, no?
Exacte.
O ara ja no s'ha de dir-li així.
Quan entres a Bertos Milanesa, el primer reto al DNO que et trobes és la princesa del pueblo.
Clar.
L'únic que ara ella diu que... Bueno, ella ha dit que això s'ha acabat i preferix...
Això.
Se fa dir la patrona.
Ah, això és que ens ho vas explicar, sí, la patrona. Bueno, doncs veurem a veure com evoluciona. Funciona, no? Aquest pleit.
Ho hauríem de seguir, no?
Va, sí, home, sí, seguim-ho, no? I potser podem trucar amb algun advocat.
I potser porta Alberto de Milanesa i dir com...
Ja ho farem, ja ho pensarem.
Ok.
Va, ja pensarem. Què? Però no ens movem de Salvament, no diria? Però ja ho has vist o no? Que es va estrenar ahir? Què? Buf, sí?
Desastre. Sí?
Bueno, clar, aquí, en esta vida, tothom fa el que pot.
Ja.
Jo el primer. O sigui que humilitat per davant de tot, però sí que és veritat que, clar... O sigui, si
compares.
Sí, exacte, és que les comparacions són odioses i l'última imatge que possiblement la majoria tenim al cap de Sálvame és aquell plató gegant, instal·lacions de Mediaset, a nivell de recursos tècnics, bueno, totes les possibilitats i més. I clar, de repente estem veient un Sálvame que es fa a una taula bastant menuda, 4 persones al voltant d'una taula... en molts problemes tècnics, no només a nivell d'imatge, sinó d'àudio.
I perdona, i és veritat que jo el que... No l'he vist, no el vaig veure ahir, però ho veuré. Això sí, perquè vull veure a veure com és. Però ha transcendit que la Belén Esteban fa ella mateixa de càmera...
Sí, bueno, és que és molt handmade,
no?
Tot plegat.
Ells s'ho fan tot. Sí.
Que això em sembla molt bé,
I els dirigeix també als antics directors de Sálvame?
Vaig veure Valldeperas. Vaig veure Valldeperas a una de les fotos. No tinc clar qui, però crec que sí que deurà ser Valldeperas, un dels exdirectors o un dels directors de Sálvame. Ara el nom del programa és Ni que fuéramos. Molta gent acaba la frase Ni que fuéramos Sálvame. I una cosa que sí que us volia explicar... Mira, això, que la imatge per a aquella gent que no ho hagi vist és molt fàcil de resumir, de situar. Jo el que veig és com estètica podcast. Saps, avui en dia, que és una taula, convidat, presentador, 2 micros i
bueno,
bona il·luminació i poca més.
Molt pelat.
Sí, molt pelat. Per exemple, a nivell d'audiència, l'estrena a YouTube va comptar amb 30.000 persones.
Home.
Que això és l'audiència que tenim a Fabricació Pròpia.
Sí, clar, sí.
Llavors és com, mare, només 30.000? Però acostumats a xifres de 1-2 milions...
Clar.
parlem d'eixers de tele, però bueno, igualment, clar.
Però, i perdona, Jaume, o sigui, a l'esdevenir del programa és el mateix de tot el que passava a Sálvame o no? O sigui, qui és qui hi ha, per cert, confirmat de col·laboradors?
Mira,
amb qui compten?
Presenta Maria Patiño, està Belén Esteban de col·laboradora, Kiko Matamoros, no està, per exemple, Kiko Hernández, també la gran absència comentadíssima de Jorge Javier, okay, com a presentador, que al final és una, és potser l'ànima del programa.
Perquè ell no pot, diria, o no ho sé. Jo, mira, és que l'hauríem de trucar a un advocat. Ell està a Mediaset, entenc, contractat, no?
Ell està fent, exacte, contractat, perquè està fent Supervivientes, encara té contracte. I després recordes una que es diu, és un bon, la pregunta que m'has fet, bona pregunta, perquè recordeu que hi havia en l'última etapa una col·laboradora que es deia, que es diu Pilar Vidal?
Sí.
Ella ara està treballant de col·laboradora a Espejo Público, Antena 3. Surt, de fet, a la promo del nou Sálvame, però no la veurem al programa.
Que,
no la veurem, perquè Antena 3 ja li ha prohibit taxativament aparèixer a la nova plataforma Quigley, crec que es diu. Bueno, és igual, que la qüestió és que fins i tot gent que s'havia anunciat, al final les televisions, al veure que això era una segona part de Sálvame, han dit no, perdona, no pots, exclusivitat.
Ah, és normal.
Lídia
.
Lozano també està.
Val.
I no estem
veient... Víctor Sandoval?
Víctor Sandoval, en teoria, sí, jo no l'he vist al programa que vaig veure, però és un dels habituals, teòricament. Però sí que no veureu, de moment, almenys de moment, cares catalanes, perquè no hi ha pressupost. És un programa que ha nascut sense pressupost i no s'estan podent pagar aves de gent que, per exemple, Txelo García Cortés, que viu a Castelldefels, no, o sigui, té bona relació, té
Laura
disponibilitat...
Fa.
Clar...
Laura Fa, també.
L'únic que Laura Fa està Espejo. No sé com... potser li passaria igual que a Pilar, no ho sé, del cas de Laura.
Val.
Però com no s'estan podent pagar aves, no veiem cares catalanes. I el que sí que també us puc aportar és que ara mateix els col·laboradors estan cobrant, atenció, per col·laboració per programa, 150 euros.
Això és molt poc, i més comparant amb el que devien cobrar aleshores.
Sí, jo crec
quan
que
podien arribar a cobrar, tu saps?
És
per
clar,
programa?
Jo no sé si...
En l'època bona, eh?
En l'època, jo no ho sé. O sigui, no tinc la informació, no he accedit a la informació directament, però crec que era gent que fins i tot no cobrava per programa, sinó tenia caché de personatge, i per tant, Belén Esteban, per exemple, tenia contracte amb la cadena, amb Mediaset, llavors ella tenia com una xifra astronòmica a l'any.
Clar,
i de passar de passar... a cobrar com la resta de mortals que fem mitjans, home, que cobrem per col·laboració, sí, també està bé que sàpiguen de què va la vida real.
Sí, sí.
I quanta estona dura el programa?
Doncs dura com abans, o sigui, bastanta tarda.
Déu-n'hi-do.
Si tens temps...
Tota
per avorrir.
Sí. I a mi em sap greu perquè aquí sí que hi ha una escletxa de... Com se diu això? La bretxa digital a nivell d'edat.
Sí.
No? I jo sé, per exemple, que hi ha molt perfil que... de l'edat de Maiaia, per exemple, que si pogués accedir a la plataforma ho miraria.
Ja.
N'estic convençut.
Perquè, perdona, per accedir a aquesta plataforma representa que has de pagar-la o com funciona?
Crec que sí que és de pagament.
És de pago, eh?
Saps què passa? Que jo... és una plataforma de pagament, però sí que...
Però ho fan en directe.
Lo fan en directe, i ara sí que, de moment, se pot veure per altres canals com YouTube.
Ah.
O sigui, ho hem intentat, tot i que anés des de la plataforma, fer més accessible, perquè si a sobre qui no té la plataforma s'ha de registrar, sí, pagar i tot, llavors ja morim directament.
Bueno, dit això, vols que passem al pròxim tema? Que jo estic preocupada, eh?
Si tu vols, ja saps que els teus desitjos són ordres per a mi.
Què ha passat? Com el tenim, a l'Àngel Llàcer?
Com lo tenim és la pregunta, efectivament, perquè vam parlar-ne Laura fa unes setmanes.
Sí,
si
ho sé.
No? I la qüestió, o sigui, sense alarmar ningú, la qüestió no ha millorat massa, perquè fa unes setmanes parlàvem de que s'havia contagiat d'un bacteri al Vietnam, que va estar de viatge, havia tornat aquí sense problemes, inclús havia començat la nova edició de Tu cara me suena, però ara ha tornat a ingressar una segona vegada en menys d'un mes, o sigui, va sortir, però ha tornat a entrar a l'hospital perquè es tornava a trobar malament, l'han hagut de tornar a hospitalitzar. De fet, també l'han hagut d'intervenir diverses vegades.
D'intervenir?
Sí. Perquè es veu que aquesta bactèria, que té porta per nom la bactèria, es diu Shigella, no sé si us sona.
No.
Idea.
Afecta directament a l'estómac, sense ser desagradable per l'hora que estem... Bueno, fa molt de mala panxa, quan de fet que és amb sang, o sigui, poca broma, eh?
No,
vull dir
greu,
que és una cosa,
sí,
és una cosa greu. I l'han hagut d'intervenir diverses vegades perquè la infecció s'hauria escampat. i ara, després de les intervencions, ja està amb antibiòtics i sembla que si segueix el tractament, ja sí, ell se troba millor, està estable, i si segueix el tractament, erradicarem la bactèria.
I Jaume, tu seràs millor que ningú, perquè el ritme que deu portar Àngel Llàcer entre gravacions... Jo no sé si estan fent els producers ara a Madrid.
Crec que sí.
Que sí, que estan fent gira. Per Madrid. Amb el programa, suposo, rodatges, no?, de Tocarà més suena... Vull dir que no ho deu parar, Àngel Llàcer. Bueno, sí, i ara, doncs mira, pobre...
Quin patir, eh?
Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, doncs esperem que recuperi ben aviat. Mira, 10 minuts, 9 minuts, que ens queden per arribar al punt de les 5 de la tarda. Parlem de... No sé, com ho definiries tu, això? Ui, perquè parlem de la Pantoja.
Sí, parlem de la Pantoja. Mira, li faré unes preguntes a Laura.
Va.
Digues, saps què passa? Que si m'has de demanar sobre la Pantoja... No te'n sabré respondre cap,
això,
eh?
Això serà graciós.
Mira, perquè no et queixes, te dono temps mentre sentim una cançó de la Pantoja.
Venga,
i
va.
Comença l'examen.
Adéu.
El día que llegaste junto a mí dejaste tu equipaje en un rincón.
Laura, de moment, riu. Això vol dir que li agrada la música de la Pantoja?
Sí, 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 agradar-me. Sí, a mi és que m'agrada gairebé tota la música. El que passa és que segons el que em demanis jo no tornaré a baixar, eh? Jaume Borja.
No, dona, no, però una mica perquè jo avui, mentre escrivia, acabava d'escriure el guió, pensava... a veure... O sigui, clar, són coses com molt específiques ja. Vull dir, al final la Pantoja ha venut tant la seva vida que tot plegat és un reality sense necessitat de fer-lo.
Sí, sí.
Bueno, la qüestió, primera pregunta, qui és Dulce?
Dulce? No ho sé, perquè... No ho sé, no en tinc ni idea. La seva filla és la, la Chabelita i el seu fill, el Paquerrín, es diu? Però Dulce no en tinc ni idea.
Pista, o sigui, com ho dic, del públic Mercè Raga. Jo, la puc ajudar,
sí. Clar. Mira, una pista. La necessitava, a la Dulce, pel seu dia a dia.
Ai, que és una criada.
Boníssima pista, aquesta, eh? Sense fer spoiler.
És una criada.
Bueno, mira, criada. Se suposa que cobrava, no? O què?
Se suposa.
Se suposa que cobrava. Així, no?
Sí, jo li donaria per bona mainadera.
Ah, d'acord. Oh, però ara ja no la necessita, no?
No, no la necessita, però jo és que tinc temor dels Pantojers que mos puguen escoltar perquè són... Però...
Vigila on et poses, eh?
No, jo des del respecte, però és veritat que és un col·lectiu de fans dels és dels col·lectius de fans més perillosos que existeixen a l'estat espanyol.
Alerta,
perquè, ella ha dit la criada. Isabel Pantoja, a molts fans, a molts seguidors, els ha tractat com a verdaders criats, com a verdader personal de servei. Això és així.
Ui,
ho han explicat ells mateixos. Bueno, els artistes ho tenen molt, això, que a vegades, tu, per part del fan, hi ha tanta devoció, que a vegades és difícil no aprofitar-se.
T'estan arribant ja whatsapps, eh?
Pensava que entrava algú i dic, però tanqueu-los la porta de la ràdio, per favor. Dulce, la mainadera.
No et preocupis, acaba d'arribar Jordi Cerdà, jo crec que no és pantojista Jordi Cerdà, però li preguntarem d'aquí una estona.
Però també és un bon capítol repassar la història d'Isabel Pantoja,
sí,
perquè aquesta dona ja té la seva edat.
Sí, és veritat, però home, el que deu haver viscut... perdona, clar, és que tot el serial que ha viscut Isabel Pantoja, no sé si era la seva filla, no?, que deia que ella està estudiant dret, la filla de l'Isabel Pantoja.
Chabelita?
La Chabelita, sí.
I Sapi.
La Isapi, exacte.
Chabelita també se la coneix com Isapi.
Ah, d'acord, apunto.
I ella va explicar, va fer gràcia perquè va dir, quan, això ho va explicar en una entrevista, que diu quan estaven fent el delicte que van acusar la seva mare, que va blanquejar...
Corrupció, no?
Sí.
En Marbella.
Sí, llavors, tu es veu que tothom diu, clar, estava en classe i tothom va mirar a mi, saps? Volguem dir, clar, t'ho imagines, amb una classe de dret i, bueno, va viure aquest moment.
Rollo, per favor, pot sortir la pissarra, un bon exemple.
Bueno, dit això, a veure, què vols dir més? Per què ens estem aquí parlant de la Pantoja?
Parlem de Dulce, jo li preguntava a Laura, perquè ha sigut una de les portades, perquè de vegades, com hi ha tant de contingut a nivell digital, dic, recuperem les portades de la revista que trobem a la perruqueria, que és el cor de tota la vida, el més autèntic, ha sigut protagonista d'una de les portades d'aquesta setmana, Dulce, perquè des de que va deixar de ser necessària per a Isabel Pantoja, ha anat obrint la caixa de Pandora, i ha anat explicant per capítols i fascicles lo dur que ha sigut treballar per a Isabel Pantoja, perquè una de les coses que s'atribueix és la criança dels seus fills, dient que Isabel Pantoja, de gires, concerts, no sé què, no exercia de mare i que gràcies a Dulce estan aquí Paquirín, Isapí, etcètera, etcètera. Però ara la mainadera sorprèn dient que ho està passant molt malament, que està emocionalment destruïda, que està malalta, que està arruïnada i, per ser més concrets, què pateix? Diu ella, depressió crònica, fibromialgia, insomni i parestèsia. Que parestèsia és com una alteració de la realitat que tu estàs veient.
Déu-n'hi-do,
Vull dir, tot això, el màxim respecte.
Van a Supervivientes, no,
sí,
Dulce?
Sí. Bueno, i ha sigut durant molts anys producte i car de Telecinco, vull dir que ja ha entrat bastant en joc.
Déu-n'hi-do.
I diu, cito textualment a la revista, una de les declaracions que fa és: la primera vegada que vaig agafar una baixa, després de 30 anys treballant per a la Pantoja, ella, la Pantoja, es va posar a cridar com una boja. Entrevista interessant, eh? Si teniu ganes de catxull,
això...
lectures.
De catxull, m'ha encantat això. A lectures, d'aquesta setmana.
Sí.
Vinga, va, que acabem amb el darrer tema. No el darrer tema, perquè el que farem és... el Borja ara ens parlarà de Laura Escanes i a la tornada, et sembla bé o no, Borja?
Ah, bé, cap tot!
No t'ho pots creure. Però a la tornada d'escolta Sandra Gómez, farem entrar Jordi Sarda, que ja el tenim per aquí, i ens confessarà si és pantojista o no. I després també linkarem el tema de God Save the Queen,
Fem una mica de futurologia. Tu creus que Jordi Cerdà és pantojista?
Mira, avui va vestit amb una camisa vermella, que jo crec que és un color que, no?, que s'identifica molt amb Isabel Pantoja.
Totalment.
Tu què creus?
Com a bona tonadillera, el color de la Pantoja roig.
Jo crec que sí que té punts que ho sigui. Li farem cantar, si no, a veure perquè ho demostri. Laura Escanes, què li passa?
No, tot són bones notícies,
Acabarem
de bon rotllo, perquè Laura Escanes ja està immersa en el rodatge de la segona temporada de La Travessa, que serà una de les estrenes més potents de la pròxima temporada
molt,
de
3CAT. Molt bé,
3CAT.
No? Ha anat molt bé La Travessa, la primera temporada.
Sí, ha funcionat.
Qui té Laura Escanes? Tu, o sigui, perquè pels que diuen que conec, l'han vist de prop o l'han tractat, té alguna cosa que captiva Laura Escanes. Tu l'has tractat
magnetisme,
o no?
No, jo no la conec, no tinc el plaer. Deu ser magnetisme.
Vols enviar-li un missatge a Laura Escanes per conèixer-la? O... Jaume, llavors et faria gràcia.
Home, m'encantaria fer-hi una abraçada. Laura, jo sé que vas molt afaenada i tots els missatges que t'envio directes per Instagram no me'ls contestes, o sigui...
Ah, li has enviat.
Tant de bo sortigués un visto, sí, jo per provar provo tothom. Laura, si no em contestes, vine aquí i fem-nos una abraçada. Laura Escanes.
Que vols que a mi també faria il·lusió conèixer-la.
I aquesta dona té un entrevistón que flipes per tants motius, múltiples motius.
Sí.
Ui, perdoneu,
I què et passa? Clar, és que tu... Després del de dissabte d'Eurovisió...
Ai.
Què? Has pululat molt, no?
No he pululat. Mercè, ja t'ho explicaré, perquè això és una altra secció, però... per primera vegada en molt de temps...
Estàs cansat.
He arribat a dir... Mare, què em passa? No tinc energia. Després de la festa,
Val.
Però tot va anar tan bé, va ser tan bonic, tan intens, que m'he quedat sense energia, però l'estic recuperant.
A quina hora vas acabar? Que vas acabar molt tard?
No, si vaig marxar com vatros.
Ah.
L'únic que bueno són moltes coses. La vida és intensa.
La vida és intensa. És el que té.
Com la de Laura Escanes, que està rodant la segona temporada de La Travessa, estrena nou look coincidint amb aquest nou projecte. No sé què n'opineu, si us agrada més en lo... Perquè l'havíem vist en lo cabell curt,
sí,
que s'havia fet una bona tallada. Laura, t'agrada més en lo cabell llarg?
A mi m'agrada, personalment, més amb el cabell curt, la veritat. A més, deuen ser extensions, no? Perquè...
Sí, perquè no li ha donat temps.
Exacte, el portava per aquí a l'espatlla.
Diu la Paula que s'assembla a la Rosalía, ara.
Ah?
Sí, Paula? Creus?
Bueno, però... Sí.
Sí, és que jo crec... Mira, algun dia us passaré...
Però, i perdona, per què ho ha fet, això? Perquè li venia de gust.
Bueno, aquí és veritat que ha coincidit que van a una festa i ella era una de les muses de la festa, era una acció comercial i llavors havia de portar com un dress code bastant marcat. La qüestió és que la veiem a tope, de nou gravant, segueix generant contingut en català a les xarxes, cosa que celebrem des d'aquí. I sí que és veritat que un dels últims missatges que va llançar a xarxes abans de marxar de rodatge va ser que enyoraria molt a sa filla, que és la part que porta pitjor. I llavors, des d'aquí, Laura, pues, tots aquells capítols de la seva vida mos semblen interessants i per això ho estem comentant.
Laura Escanes, petició feta. Escolta'm, res, queden segons. Fem això. Anem a escoltar Sandra Gómez, a veure què ens explica. Ens actualitzem pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dijous i a la tornada tindrem aquest final de secció amb Jaume Borja, que ens parlarà sobre aquest primer retrat oficial de Carles III i ho arrodinarem... Mira, és que volia dir bé i no m'ha sortit. Ho complementarem amb Jordi Sardà, amb la visió del millor historiador. Ara tornem.